Jaume Ciurana, benvingut.
Moltes gràcies.
Com va anar la relació amb en Quim Forn? Quan us vau conèixer?
Amb en Quim, tot i que els nostres pares després vam descobrir que havien estat tots dos vinculats al món de l'escoltisme i per tant es coneixien, amb en Quim ens vam conèixer primer de dret, quan ell hauria de tenir 18 i jo 17, perquè ens portem uns mesos, i ens vam conèixer en el grup de català, que es deia aleshores, hi havia un grup que feia les classes en català.
Que era extraordinari.
Que era extraordinari, sí. I ens vam conèixer, doncs això, a primer de dret, i després, diguem-ne, a través de l'associacionisme estudiantil de la FENEC, etc. Però sí, sí, situo la data de coneixença, això, l'any 82, deuria ser, setembre del 82.
Està bé, somrellar el 82, perquè diu, ui, diu, això del català extraordinari, deuria ser els anys 50, diu, no?
No, no, 82, no, no. 82.
El 82. I després, quan en Quim Forn va deixar l'Ajuntament, en Jaume Ciurana el va substituir?
Sí, de fet, vaja, a partir d'aquí, suposo que després en parlarem, hem coincidit gairebé sempre a molts llocs conjuntament, però ara, darrerament, quan el conseller Forn va ser cridat precisament a fer de conseller, ell en aquells moments era portaveu del grup municipal demòcrata a l'Ajuntament i president del grup municipal demòcrata a la Diputació de Barcelona, i jo vaig tenir l'honor de substituir-lo amb aquestes dues funcions.
Què tal a la muntanya, en Quim Forn? Què, camina,
bé,
no camina?
Sí, sí, camina, sí? Camina. Sobretot caminava, però camina, camina. Hem fet també multitud d'excursions, perquè després, diguem-ne, al voltant de l'any, això, els anys següents al 82, doncs vam tornar a coincidir amb un esplai,
sí?
Que tots dos vam ser monitors.
Esplai, es deia Turons?
L'esplai Turons.
Molt bé.
L'esplai Turons. I vam coincidir a l'equip de monitors amb altra gent.
Però teníeu 17-18 anys?
Sí, 17-18 anys.
I la
probablement,
canalla?
Probablement, la canalla, doncs hi havia quatre grups, recordo que hi havia quatre grups en funció de l'edat, que eren el Cadí, el Pedraforca, el Puigmal i el Canigó.
Sí.
I, per tant, en funció de l'edat, doncs, hauríem ser els primers anys, hauríem ser monitors dels més petits i, a mesura que ens vam fer més grans, doncs, dels més grans, no?
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Per tant, insisteixo, anava a dir una altra cosa, eh? Veig que en Jaume Cira... sí, veig que en Jaume Ciurana recorda en Quim Forn, recorda com es van conèixer, mira l'infinit i somriu.
Sí, home, perquè hi ha una amistat de fons, hi ha una amistat de fons en el sentit de que venim, això, venim de lluny, que hem viscut dies feliços i dies complicats, però en tot cas sabem, jo diria que sabem que l'un a l'altre sabem que hi som, no? És a dir, és, probablement és allò com una trinxera llarga d'uns soldats, no?, que potser estan mesos sense veure'ns, però que un sap que potser un quilòmetre més enllà de la trinxera hi és aquell, no?
Uh-huh.
I per tant, com que ens sabem que hi som i que si mai un necessita l'altre o l'altre necessita l'un, doncs hi serem, doncs, home, somric, lògicament somric, perquè l'amistat sempre és un do i és un valor a protegir. Lògicament, en una situació molt complexa com la que està ara ell, sobretot, que això, lògicament, no fa somriure, sinó que això entristeix, no?
I què va passar al Montblanc? Us en vau sortir o no?
Doncs no ens en vam sortir. Vam anar a pujar al Montblanc, deuria ser el 89, 89, crec que deuria ser el 89, i vam arribar fins a uns 4.600 metres, el Puigmal té 4.807, però vam haver de recular, perquè no tant pel que plogués, nevés o alguna cosa d'aquestes, sinó perquè feia un vent de mil dimonis i una temperatura molt freda, no? Aleshores vam arribar a un refugi que es diu Ballot, que està al voltant de 4.360 metres. Allà hi vam arribar amb una boira terrible. Vam estar-nos esperant allà, ens vam recuperar, vam prendre una mica d'alguna cosa calenta, que portàvem, lògicament, perquè és un refugi molt precari. I després vam començar a pujar cap a la direcció de l'aresta del cim, però feia molt, 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 molt vent, i vam recular.
1992, Jocs Olímpics, abans la campanya del Freedom for Catalonia. Compte tu, els anys que fa, en què va consistir?
La campanya del Freedom, jo puc dir, a més, que no sé si ho hem explicat mai, que en certa manera es va gestar amb un bar que encara existeix, ara al carrer de Jaume I, que és un bar que es diu Haití, que un dia ens vam trobar allà,
sí,
alguns, doncs, per dir, ostres, s'agosten els Jocs Olímpics, en aquell moment era l'època en què vull recordar, doncs, que hi havia la Junta des de l'Ajuntament de Barcelona i algun mitjà de comunicació repartia les banderes de Barcelona que dissimulaven les quatre barres, que posaven les dues barres. etc. I vam dir, home, hem de fer alguna cosa, hem d'organitzar alguna cosa, no? I aleshores, tant des de la Joventut Nacionalista de Catalunya, tots dos n'eren membres, però a més en Quim estava en contacte amb la Junta d'Òmnium Cultural, doncs una colla de gent, entre ells i el Quim, principalment, doncs vam decidir fer tirar endavant la campanya del Freedom, no?
I en què va consistir que tingués efecte, eh? Diríem que llavors es notés als Jocs Olímpics.
Va consistir primer en crear un cert ambient perquè tant el Comitè Olímpic Internacional com el COP hagués d'acceptar, lògicament amb el suport del govern de la Generalitat, en aquest cas, no? La presència del català, la presència de l'himne, etc.
Els segadors, per exemple, a l'estadi.
Exacte. A part d'això, doncs es va repartir per tot Catalunya, estic segur que molta gent se'n recordarà, unes pancartes blanques amb lletres negres que deia Freedom for Catalonia, que vam repartir a tort i a dret, que moltes activitats olímpiques es va poder veure, tant amb l'itinerari de la torxa olímpica com amb l'arribada de la torxa a Empúries, com en l'estadi olímpic, etc. Val a dir que aquí va coincidir amb molta altra gent, la Crida a la Solidaritat, per exemple, també va tenir un paper molt, molt actiu amb això, no?
Objector de consciència.
Sí. En Quim, en un moment que no era fàcil, es va fer objector de consciència. Perquè en Quim, jo sempre ho explico, és a dir, una de les coses que m'indigna més de tot el procés que està visquent el Quim i de les mentides que des dels carcellers i des de la banda del 155 s'està dient sobre el Quim és que és una persona violenta. Qualsevol persona que conegui el Quim Forn sap que l'últim, el darrer que se li pot atribuir són comportaments violents. No? Ell em sembla que aquí al llibre, precisament a la contraportada, es recull un paràgraf en què diu potser perquè tothom em diu que sóc un bon tio i m'ho he cregut. No? El Quim és un bon tio. I això, i el tema de l'objecció de consciència no era una posició, diguem-ne, d'escaqueig, sinó que va ser una posició profundament reflexionada, pensada. En Quim és un home, diguem-ne, de conviccions cristianes, catòliques, com siguéssim, i això també forma part dels valors que ell defensa, el rebuig a la violència. I, per tant, diguem-ne, no hi ha mentida més grossa que poder-li atribuir en el Quim Forn algun tipus de connivència amb la violència.
Això de les pantalles superades, com si la vida fos un joc d'ordinador o de consola, ens ha acabat condemnant a un ritme d'acceleració frenètica i continuada que, al meu entendre, ens ha dut a cometre uns quants errors. Realment ens ho creiem, que la vida consisteix únicament a passar pantalles sense que sigui possible si cal aturar-te o mirar enrere? De veritat, ens creiem que en la conducció del dia a dia és necessàriament dolent aixecar el peu de l'accelerador? De veritat, ens creiem que sempre és negatiu fer una aturada en el camí per agafar forces, descansar, observar l'entorn i reflexionar una mica? Realment ens creiem que el govern que hem tingut fins ara no ens serveix per a res? Que no ens ha servit mai per a res? Són preguntes que es fa el Quim, eh?
Sí, el Quim és una persona reflexiva, és una persona que qualsevol decisió que pren, la pren, diguem-ne, després d'haver analitzat els pros i els contres. Suposo que, a més, en aquest cas, doncs, estar empresonat també et permet més temps i més capacitat de reflexió, doncs, que potser els altres, amb el frenesí del dia a dia, no tenim aquest temps. I em sembla que aquest paràgraf que acabes de llegir reflecteix molt exactament aquesta, diguem-ne, interrogació constant que el Quim fa sobre les decisions que pren. És a dir, quan el Quim pren una decisió, com per exemple la d'anar a fer de conseller quan faltaven 3 mesos pel referèndum, ho fa sempre després d'haver-ho pensat i després d'haver posat, no, com a principal motiu de la decisió és estar al servei de la gent i fer allò que ell...
Ho explica, i també diu, els pagaré cars aquests 3 mesos i mig.
Sí, però ell diguem-ne, jo el que voldria destacar és la coherència del seu itinerari vital, no? I en Quim Forn, en el moment en què suposo que el president el truca i li diu si vols ser conseller, no pensa en els riscos, o sigui, hi pensa, però valora que el compromís amb la societat és més important que els riscos que ell personalment pot prendre.
Ell explica que a les seves filles els hi diu i si t'apuntes en aquest club d'esports o aquí o allò, hi has d'anar. Perquè és el compromís.
És el compromís, efectivament.
I veiem que ell ho explica, eh? No tinc cap dubte que sóc i seguiré sent independentista, ho sóc des de jove. Crec fermament que la independència de Catalunya és el port de destí que més ens convé a tots els catalans. Però aquí estava defensant que necessitàvem un govern. De quina manera va anar que finalment digués no, no em presentaré a les primàries per les eleccions de l'Ajuntament, que al final truquen en Jaume Siurana i li diu, truca, vaja, no. Us veieu?
Ens veiem, jo vaig a veure, jo vaig anar un parell de vegades a Estremera i aquí a Lledoners doncs, potser n'hi he anat 4 o 5 ja i ara hi tornaré a anar ben aviat. Jo li expreso... Home, que a mi m'agradaria que la coherència, amb la coherència amb la seva carrera política, amb el seu coneixement de la ciutat, amb la manera com a conseller va reaccionar amb motiu dels atemptats del 17 d'agost, com la gent se l'estima, que jo creia que seria un molt bon candidat a les eleccions municipals. Lògicament, ell està en una situació avui per avui molt complexa des d'un punt de vista personal, no tan legal, perquè podríem dir que té els seus drets electorals intactes, però lògicament qualsevol decisió que prengués, els altres no podem fer res més que aplaudir-la, no? El que sí que és cert és que ell pren la decisió en un moment determinat, suposo que aconsellat per la gent que l'estima, pels advocats, etc. Primer d'anar a les llistes electorals i després, al cap d'uns mesos, el veure, precisament també per aquesta coherència que a mi m'agrada destacar que té el Quim, el veure que ell des d'allà dins difícilment pot exercir la feina pel qual ha estat escollit, que és fer de diputat al Parlament de Catalunya, de renunciar, no? Però vaja, el Quim, com ell diu, la política, el país i Catalunya forma part del seu itinerari vital, i això es dediqui a la política, es dediqui a la feina, a una altra feina de gaire més professional, crec que no ho oblidarà mai.
I acabem, m'impacta molt aquest moment que en Quim Forn, en el seu dietari Escrits de presó, diu, quan em desperto de matinada, dues són les certeses, ho posa entre cometes, que em tormenten. La primera és òbvia, em dic que no sortiré en llibertat durant molts anys, 10, 20, 30, què sé jo. La segona també és ben natural i consisteix a imaginar-me la Laura i les meves filles desesperades, amb l'aigua fins al coll. I no paro de repetir-me que si no surto aviat d'aquí, tot s'enfonsarà i que no es pot viure tota la vida de la comprensió i la solidaritat dels amics, que també poden cansar-se de la situació, tot i que siguin els millors amics que es puguin concebre. Podria entendre que se'n cansessin si això s'allarga, em dic, mentre cada minut avança tan lentament que sembla entretenir-se a perdre el temps. Bé, també m'impacta que ja entengui els amics que puguin cansar-se.
Quim, no sé si tindrà l'oportunitat d'escoltar-nos, però que no ens cansarem. Que no ens cansarem, que per això, diguem-ne, amb aquestes dues certeses, o allò que el fa patir, que aquesta... Que ja no el faci patir més, no? Perquè una de les coses que veiem nosaltres és que l'amor, l'estimació, el sentiment que hi ha a tot el país, és a dir, jo crec que diguem-ne, això fa que, a part dels amics que tenia quan va entrar a la presó, en tingui molts més. Ell potser no els coneix, però sap que hi ha moltíssims milers de catalans que almenys, diguem-ne, per un costat són molt més amics seus que no pas ho eren, o si és que ho eren, abans d'entrar a la presó. El Quim m'explicava l'últim dia que el vaig anar a veure, diu, ostres, és que dec haver rebut entre 12.000 i 13.000 cartes, no? 12.000 i 13.000 cartes de gent, diu que moltes, diguem-ne, que la gran majoria de gent no sé ni qui són, no? Però que m'obren casa seva, que m'obren els seus cors, que m'obren les seves famílies. Per tant, diguem-ne, en aquest sentit que no pateixi. Els amics no ens en cansarem, al contrari, li estarem sempre agraïts amb ell i l'esforç i el sacrifici que fa la família, perquè, diguem-ne, a qui es castiga sobretot en un moment de presó d'aquestes característiques és a la família, a la Laura, a la Beta, a l'Anna, no? Sobretot, i per tant, que per això estigui tranquil, que es preocupi de l'altre, que es preocupi ell d'estar el màxim de bé possible a dins de la presó, que faci el que fa, no? Que és escriure, reflexionar, fer esport, fer amistats, no perdre l'oportunitat d'expressar aquest sentiment col·lectiu. Ell ens deia emocionat a l'homenatge que li van fer els interns de Lledoners quan va fer el primer aniversari del 17 d'agost, no? Que li van regalar una samarreta, però li van fer un discurset, etc. És a dir, aquesta capacitat que té el Quim per crear empatia amb tothom i perquè, com ell mateix diu, tothom em diu que sóc un bon tio i m'ho he cregut, és que ho és, eh? I per tant, aquesta és una qüestió molt, molt, molt important.
En Jaume Siurana, quan es va casar, com es diu la seva dona?
Núria.
Amb la Núria? Va ser un mes abans que ho fessin en Quim i la Laura.
Sí, una mica menys. Nosaltres ens vam casar el 21 de novembre del 92.
Sí.
I el Quim i la Laura l'11 de desembre del 92. Per tant, 3 setmanes abans.
I el pastís de noces?
Doncs sí, la tradició que diu que has de donar els nuvis del pastís de noces a un, el primer amic que es casarà, doncs nosaltres els hi vam donar amb el Quim i la Laura. I de fet, vam arribar de viatge de noces un... si el Quim es casava el dia 11, hauríem arribat de viatge de noces el
per
dia 10.
I el
primer que vam fer va ser anar al casament del Quim, no? Bueno, això deia al començament de tot, no? Aquest tipus de relació, d'amistat, que saps que hi som, no? Jo, perdoneu, si em permets, el VilaWeb em va demanar un dia que fes una carta oberta amb en Quim Forn, no? I explicava, feia la comparació amb el valor de l'acordada, no? Quan vam anar al Montblanc, el Quim Forn i jo anàvem, lògicament, encordats, no? I deia, ostres, quan t'has confiat mútuament la vida, no? Perquè anar encordat, quan fas una muntanya, és, en certa manera, et confies mútuament la vida, no? Dius, escolta'm, si caic tu m'aguantes, si tu caus, t'aguanto jo, no?
Sí.
Ostres, és com un cordó umbilical que, bueno, que després, diguem-ne, pots agafar camins diferents a la vida, etc, però sempre, sempre, sempre et queda aquesta vinculació intangible moltes vegades, o que es costa d'explicar, costa de verbalitzar, però que saps que hi és, no?
I en Jaume Siurana hi posa la força de l'amistat aquí a l'estudi, eh? Amb els ulls un pèl negats i tot. M'agradarà poder fer un divan amb el Quim Forn, que sigui ell, sí, que parli d'ell, i esperem que sigui ben aviat.
Això és molt trist. La situació en què estem és molt trist. Nosaltres tenim l'obligació, per tots, col·lectivament, per la seva família i per ell, tenim l'obligació, lògicament, de tirar endavant i de mantenir-nos al màxim serens i forts possibles, però és evident que és una situació molt trista.
Gràcies.
A vosaltres.